podcast@radioestel.cat.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
De dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, una hora d'espiritualitat i solidaritat a Ràdio Estel. Els programes que parlen del que creus i el que t'importa. Amb espai per la informació dels bisbats catalans, les propostes solidàries de Tots Som Iguals, els teus dubtes de fe a la consulta en 5 minuts, les notícies de Ràdio Vaticano, les completes i els diàlegs a mitjanit d'Ignasi Miranda. Cada dia a partir de les 11 de la nit, una hora d'espiritualitat a Ràdio Estel. A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. No perdis de vista el nou format de Catalunya Cristiana. Ara el teu setmanari de referència en color. Millorem per oferir-te més qualitat i fiabilitat. Ara, Catalunya Cristiana en color. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat. Vols estar segur de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? T'ho posem fàcil. Nova app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store. Descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel quan vulguis i on vulguis.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
I en la nostra agenda setmanal destaquem el següent. Avui, dia 23, hi ha hagut la trobada de final de curs de rectors i formadors de seminaris de Catalunya a Mosqueroles a les 10. El dia 26, confirmacions a les 8 del vespre a la parròquia de Sant Martí de Cerdanyola del Vallès. El dia 27, Monsenyor Saiz Meneses presideix a les 8 del vespre la missa a la parròquia de Santa Maria de Llinars del Vallès amb motiu del trasllat de les restes de mossèn Pere Bonastre al Mirall, antic rector. El dia 28, confirmacions a les 11:30 a la parròquia de Sant Pau de Terrassa. El mateix dia 28, el nostre bisbe presideix la missa a les 8 del vespre a la parròquia de Sant Pere de Terrassa, amb motiu de la festa titular i en el marc del 1400 aniversari del Concili d'Ègara. El dia 29, Monsenyor Saiz Meneses presideix la missa a les 11:30 a la parròquia de Sant Pere de Rubí, amb motiu de la festa titular. I el dia 30, trobada de final de curs de les escoles parroquials i diocesanes a les 10, a l'escola Nostra Senyora de Montserrat de Rubí.
La carta de navegació.
Segons la doctrina catòlica, la humilitat, més que una virtut, és la forma de totes les virtuts. La persona humil és la que té un coneixement adequat d'ell mateix, de Déu i dels altres. Sap reconèixer els seus errors, les seves equivocacions, els seus pecats, però també sap reconèixer allò de bo que fa, perquè sap que és gràcies a Déu, i s'alegra de tot allò de bo que Déu fa en la vida dels altres i en el món. Ho sap reconèixer. Prenent l'Evangeli i el Magisteri del Sant Pare, el nostre bisbe ens parla avui sobre la importància de tenir clar en la ment, en el cor i en la vida aquesta virtut fonamental. Escoltem-ho i concretem-ho en la nostra vida.
Déu vos guard. Avui us suggereixo que reflexionem sobre l'estil cristià, sobre la manera com els cristians ens comportem en el món. Perquè els deixebles de Crist no vivim en un altre món, sinó que peregrinem en aquest món concret. Ho faré amb una reflexió sobre la humilitat que he trobat en el missatge del Papa Francesc en la Pasqua de Resurrecció passada. El Papa va recordar que Jesucrist, per amor a nosaltres, es desprengué de la seva glòria divina, es buidà d'ell mateix, assumí la forma de servent i es va humiliar fins a la mort i mort de creu. Per això Déu l'ha exalçat i l'ha fet senyor de l'univers. Jesús és el Senyor. Aquesta és la professió de fe més breu i més antiga que conservem en l'Església. Amb la seva mort i resurrecció, Jesús mostra a tots la via de la vida i de la felicitat. I aquesta via és la humilitat, que comporta també la humiliació. Gairebé és una provocació parlar d'humilitat i d'humiliació en el món d'avui, tan afirmatiu de si mateix i tan competitiu. Però em sembla que va ser el gran escriptor Chesterton el qui va dir que la humilitat hauria de ser la virtut característica dels cristians. Només el qui s'humilia pot anar cap als béns de dalt, cap a Déu. L'orgullós mira des de dalt cap a baix, l'humil des de baix cap a dalt. El papa francès va proposar en el seu missatge pasqual un exemple significatiu d'humilitat en els apòstols. Va explicar que al matí de Pasqua, advertits per les dones, Pere i Joan varen anar corrent al sepulcre i el varen trobar obert i buit. Aleshores es van acostar i es varen inclinar per entrar a la tomba. Per entrar en el misteri, va dir el papa, cal inclinar-se, abaixar-se. Només el qui s'abaixa comprèn la glorificació de Jesús i pot seguir-lo en el seu camí. El món, assenyalar el papa, proposa imposar-se de totes passades, competir, fer-se valdre, però els cristians, per la gràcia de Crist, mort i ressuscitat, són els brots d'una altra humanitat i miren de viure al servei dels altres, de no ser altius, sinó disponibles i respectuosos. Això no és feblesa, va subratllar el papa Francesc, sinó autèntica força. El qui porta en ell el poder de Déu, del seu amor i de la seva justícia, no necessita fer servir la violència, sinó que parla i actua amb la força de la veritat, de la bellesa i de l'amor. Davant d'aquest món nostre, els cristians hem d'implorar del Senyor ressuscitat i del seu Esperit Sant, que ell ens ha enviat, la gràcia de no cedir a l'orgull que fomenta la violència i les guerres, sinó que hem de posar en pràctica el valor humil del perdó i de la pau. Demanem a Jesús, victoriós del pecat i de la mort, per la seva creu i la seva resurrecció, que alleugi el sofriment de tants germans nostres perseguits a causa del seu nom i per la seva condició de cristians. I també demanem per les víctimes dels conflictes i les violències que s'estan produint en el nostre món i que són moltes. El camí cristià i el seu estil d'humilitat poden semblar febles i ineficaços, però el missatge pasqual central en la fe cristiana ens assegura que és el camí més eficaç per la salvació del món. És el camí seguit per Jesucrist mateix. Quin altre camí podríem seguir nosaltres?
En aquest apartat de llancem les xarxes, calem les xarxes, ens trobem aquí amb Joaquim Florià, que ens anirà ajudant a anar a fons.
Aquests dies hem pogut tenir en les nostres mans i llegir, àvidament, aquesta nova carta encíclica del Sant Pare sobre la cura que hem de tenir de la casa comuna, Laudato Si, inspirat en el càntic de Sant Francesc, el càntic de les criatures. I en aquesta encíclica el Sant Pare comença recordant-nos aquesta casa comuna i la compara a una mare que ens acull entre els seus braços. Però alhora aquesta mare clama pel mal que li provoquem a causa de l'ús irresponsable i l'abús dels béns que Déu hi ha posat en ella perquè l'home pugui viure amb dignitat, perquè pugui ser d'alguna manera feliç en aquest món. I ens recorda, al principi de la seva encíclica, els seus avantpassats. Sant Joan 23 va fer a la Pacem in Terris aquesta proposta per la pau, pel diàleg. És a dir, hem d'entrar en diàleg els uns amb els altres sobre aquesta casa comuna. I d'alguna manera, en l'exhortació apostòlica Evangelii Gaudium del papa Francesc ja en començava a parlar-ne. També el Sant Pare ens recorda a Pau VI, que també va parlar d'una manera ferma sobre el risc que correm de destruir el món. I això és el que ens farà a nosaltres mateixos víctimes. També, quan el Sant Pare Pau VI va parlar a la FAO, parla que si nosaltres no anem acompanyats en aquest progrés tècnic d'un autèntic progrés social i moral, això es pot tornar, en definitiva, contra l'home. També té paraules de Sant Joan Pau II, que parla d'aquesta conversió ecològica global i parla també d'una manera nova sobre aquesta ecologia humana, perquè l'home en la seva pròpia vida és un do que ha de ser protegit de totes les formes de degradació. També parla del seu predecessor Benet XVI, parlant que la naturalesa és com un llibre, un i indivisible, que inclou l'ambient, la vida, la sexualitat, la família, les relacions socials. Per tant, la degradació de la naturalesa està estretament unida a la cultura que modela la convivència humana. I ens recorda, en Benet XVI, que la llibertat humana l'home s'ha cregut que no té límits. L'home no es pot crear per ell mateix. L'home no es crea ell mateix. És esperit i voluntat, però també és natura, és equilibri. I el Sant Pare, amb el seu esperit obert, també parla de que en altres religions també compartim les mateixes inquietuds. Per exemple, ell parla del patriarca ecumènic Bartolomé, en el qual diu: compartim l'esperança d'una comunió eclesial plena, i fa servir les seves paraules, com per exemple el patriarca Bartolomé parla sobre arrels ètiques i espirituals dels problemes ambientals. És a dir, nosaltres estem cridats a acceptar el món com un sagrament de comunió, com una manera de compartir amb Déu i amb els altres en una escala global. No podia faltar també en aquesta introducció, doncs, un apunt sobre Sant Francesc d'Assís, precisament amb aquest aspecte potser anecdòtic de que el Sant Pare ha agafat el nom de Francesc per primera vegada en la història, referent a Sant Francesc d'Assís, que el va prendre com a guia, diu ell, i també com a inspiració. Perquè aquest sant és el patró de tots els que estudien i treballen entorn de l'ecologia, i és també estimat per molts que no són cristians. El nostre Sant Pare, amb aquest desig d'obertura al món sencer, a les cultures, al món, amb aquest sentit d'acolliment i d'entesa i de diàleg mundial, doncs també Sant Francesc d'Assís hi veu aquesta figura i aquest testimoni tan interessant i tan íntegre. I el Sant Pare diu: si ens sentim íntimament units a tot el que existeix, la sobrietat i la cura brollaran d'una manera espontània. És a dir, la pobresa i l'austeritat de Sant Francesc no era només un ascetisme merament exterior, sinó era quelcom més radical. Era una renúncia a convertir la realitat en un mer objecte d'ús i de domini. I Sant Francesc, fidel a l'escriptura, ens proposa reconèixer la naturalesa com un esplèndid llibre en el qual Déu ens parla i ens reflexa alguna cosa de la seva bellesa i de la seva bondat. I a partir d'aquí, el Sant Pare diu quina és la seva crida. Diu: el desafiament urgent de protegir la nostra casa comú inclou, diu el Sant Pare, la preocupació d'unir tota la família humana en la recerca d'un desenvolupament sostenible i integral. Perquè sabem que les coses poden canviar. Heus aquí un punt d'esperança que el Sant Pare repeteix durant tota l'encíclica. Les coses poden canviar. Primer perquè el Creador, Déu, no ens abandona i mai el Senyor es tira enrere en el seu projecte d'amor. És a dir, no es penedeix d'haver-nos creat. I diu: la humanitat encara té la capacitat de col·laborar per construir aquesta casa comuna. I a partir d'aquí, el Sant Pare ens convida a un diàleg obert, noble, senzill, però seriós, sobre la manera com estem construint el futur del planeta. En un moment determinat reconeix, diu: lamentablement, hi ha molts esforços per buscar solucions concretes a la crisi ambiental, però venen frustrats no només pel rebuig dels poderosos, sinó també per una certa manca d'interès dels altres. Les actituds que obstrueixen els camins de solució, fins i tot en els creients, van des de la negació del problema a la indiferència. Aquí és interessant quan el Sant Pare ens crida a una solidaritat universal. I en aquest sentit, ell vol afegir una nota nova al magisteri social de l'Església. I en la seva encíclica fa aquest recorregut des de la doctrina de l'Església a una mirada, doncs, científica i compartida amb tot el món per arribar a aquest diàleg. Posem-nos-hi, doncs, amb el Sant Pare en aquesta línia de diàleg mundial.
Com remem els nostres testimonis? Bona nit. Aquest vespre, doncs, el desig és parlar amb una persona que ha estimat molt la família, ha estimat molt la paraula de Déu, ha estimat molt la litúrgia, ha estimat molt el país i la fe, la cultura i tot un desig polític ha estat unit junt amb la família. Jo ara us pregunto, de tots els moments que us ha tocat viure, perquè m'imagino que la postguerra hauria de ser prou difícil, de tots els moments que heu viscut, quin és el moment en què recordeu, senyor Joaquim Badia, que us donés més esperança, més esperó? En quin moment vau trobar una llum que vau dir veig alguna cosa que em fa viure?
És difícil de dir ara això, però si hagués de contestar així de prompte, diria quan va morir meu pare. La mort del meu pare va ser per la meva família una caiguda molt grossa, molt grossa. Però al mateix temps, com que ell va morir fent una professió de fe i podent justificar que si de cas el mataven era per la seva fe, això ens va consolar i ens va estimular i ens ha fet viure bé. Hem tingut moltes dificultats, però hem estat la família ben unida. Érem 7 germans, i ja n'hem molts de traspassats, però hem estat molt, molt, molt units, i ho som encara. De manera que periòdicament intentem reunir-nos tots i estar, mantenir la germanat i l'harmonia.
I quan passen els dies, la memòria de quin rostre d'algun capellà que veritablement doncs retruqués d'una manera forta el seu cor i digués aquest home m'ha fet sentir l'Evangeli d'una manera nova.
Molts, molts capellans. Però suposo que m'haig de referir al Chichen Soma, mare meva, l'extraordinari amic que vaig tenir. I encara ploro. Vaig voler visitar la seva tomba a Mèxic. I realment aquí a Terrassa va ser un home contradictori que va provocar, però va fer una gran labor. Per tant, al barri de les Arenes encara s'hi nota la seva presència. I vos, que esteu en certa manera suplint-lo, us assembleu, i us ho dic amb tota sinceritat.
En aquesta hora, la nostra societat, per molts motius, viu com un desencant fort. I aquest desencant agafa totes les generacions de manera diferent. Els joves els agafa d'una manera, la gent de l'edat mitja li agafa d'una altra. Vostè, en la carena de la seva vida, què és el que ens recomanaria a tots perquè no caiguéssim en el desencantament?
Ui, incapaç de contestar això. Incapaç. Resar. És l'única cosa que us pot consolar i us pot orientar. No crec que humanament puguem fer gran cosa.
Aquest diumenge passat em va impactar l'Evangeli perquè passa a la mateixa hora, quan cau la tarda, sempre passen les coses importants que Crist crida als deixebles. I en aquella caiguda de la tarda, doncs, la barca estava passant un moment molt difícil perquè les aigües estaven molt, molt enverinades i el Senyor dorm. I aquells homes poguent cridar mestre, doncs van sentir dues coses. Una interpel·lació, teniu poca fe, però un fet, la mar es va temperar. En el decurs de la seva vida ha tingut aquesta experiència de, en moments difícils, cridar Senyor i sentir que les aigües s'han calmat una miqueta?
Cridar Senyor, sí, moltes vegades. Les aigües s'han calmat també, relativament, però no gaire fàcilment. dissortadament, aquesta presència de Déu l'hauríem de tenir més. I no és tan fàcil.
Charles Peguy anunciava allò que el Senyor t'ajudava i et deia, llença't al mar. I tenies que nedar. I tenies que mesurar-te-les amb l'aigua. I tal i com estigués l'aigua. Perquè ell no t'acabava de donar la mà. Te la donava quan estaves amb l'aigua al coll i a punt d'ofegar-te, doncs t'aixecava perquè després tornessis a la mar. Aquesta sensació l'heu tingut d'aquesta intuïció de Charles Peguy?
No ha arribat mai aquesta sensació d'ofegar-me, però sí que he sentit moltes vegades la mà de Déu, moltíssimes vegades. M'ha ajudat, això indiscutiblement. Una vida atribulada, més o menys com la meva, si no hi ha alguna cosa de caràcter superior, no es resisteix.
I vostè que estima aquest país, estima aquesta terra, i això ho ha sentit amb molta força, en aquest moment, què ens demanaria als cristians en aquesta hora una mica nuvolosa i difícil?
Moderació, moderació. Moderació. No vull dir res més.
I vostè ha estat magistrat, vostè ha estat en el món de la justícia. L'àmbit de la fe, com l'ha il·luminat a l'hora de ser l'advocat, a l'hora de ser el magistrat?
Déu s'amaga moltes vegades en aquests moments que tant el necessites, però en el fons tirem endavant. Però es troba a faltar, es troba a faltar. Hauríem de tenir més presència de Déu, i això no és fàcil, no és gens fàcil. És bonic per això.
Quan ara veu els nets i els veu porulant, què corren al caparró de l'avi pensant amb els nets, amb el que vostè ha viscut i amb el que ells viuran?
Home, els veig molt bonics, gràcies a Déu. Però, en la qüestió religiosa, no sé com aniran. Ara, se'n porten bé, tots bé, funcionem bé, casa meva, gràcies a Déu, hi ha unitat, hi ha bon clima, amb els meus fills, tinc la sort de tenir-los, tinc 8 fills, i tots ells viuen a Terrassa, que això és una fortuna immensa, de tenir-los a la vora. Tinc 16 nets, i ja tinc un bisnet, per tant, la meva família és nombrosíssima, i dona goig, realment dona goig. Periòdicament, intentem reunir-nos tots. Els diumenges, encara ara, cada diumenge, un fill cuida de fer el dinar i venen tots els germans que volen. Per tant, a casa ser 30 a dinar el diumenge és relativament freqüent.
Hi ha una cosa que em sembla que els oients avui deuran sentir. Molts cops, en moltes entrevistes, hi ha un fet que la gent contesta molt sobredimensionadament les coses que voldria ser. Però vostè avui ens ha donat una lliçó molt gran, perquè vostè ha parlat amb molta humilitat, sense cap tipus de pretensió, i amb molt de realisme. I jo això és el que li agraeixo molt, tant pel seu fer, que no li agraden massa les medalles, com per el que avui hem pogut sentir tots. No ens ha fet el sermó de les excel·lències, sinó que ens ha narrat la veritat de lo que li passa en el cor. Jo li dono moltes gràcies, senyor Joaquim.
Moltes gràcies a vostè. Moltes gràcies per haver-me convidat. Em sap una mica de greu. Però he intentat dir el que sento, sense cap privació. Per tant, però la vida és bonica, sobretot vista en perspectiva i vista en que no és definitiva, que continua. Si no tenim el sentit de transcendència, la vida seria esgarrifosa.
Jo li ben asseguro que el que agrada més anar a la ràdio és la sinceritat, la calidesa, i que la conversa que podríem tenir, doncs, en el despatx, a la sala d'estar, en el menjador, ha entrat avui en els nostres oients. Molt bona nit i gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu-siau, que tornarem a remar.